Frecuencia modulada.
A Ràdio Vila-real estem agraïts i orgullosos per la vostra fidelitat i companyia. Com sempre, al 92.2 tindreu tota la informació de Vila-real i de la província. Seguim ací i seguiu ahí. Junts i sirem d'esta.
Comença Protagonistes, a la 92.2 de la freqüència modulada, amb Susana Pérez i Maria Ventura, Ràdio Vila-real.
Molt bon dia a totes i tots. Avui, 14 de maig, i ens confirmen que la soca índia està en 7 dels tripulants dels dos vaixells confinats al port de València. I ara sí, vos passe el testic a Víctor Manuel Rubio Poveda. Molt bon dia.
Molt bon dia, Susana.
També Maria Ventura López. Molt bon dia.
Bon dia a tots i totes.
Rapidet, Víctor, les notícies, perquè es començarà en res la roda de premsa, no?
No, és que explique, per entrar el diumenge a l'estadi entren 5.000 persones. Les 2.000 o 2.100 persones que van a Polònia tenen entrada segura. Però la resta, les 3.000 que queden, són literalment per als 3.000 primers que entren a la web i se registren.
Es va a bloquejar la web en un no res, ho saps, no, Víctor?
És dir, per favor, repetis-me-ho, les 2.000 i...
Són 5.000 entrades per al diumenge.
Per al diumenge.
Contra Sevilla, a les 6 i mitja de la vesprada, partit de Lliga, l'últim que queda en casa, la jornada de passat.
5.000 entrades, vale?
Entren els 2.000 o 2.100 que s'han apuntat per anar a la final i sostenen l'entrada segura. Quedaran 3.000 entrades per als 3.000 primers que entren en la web del Vila-real i se registren.
Quan s'obri la web?
Estem pendents.
Vale. I entonces, clar, estem pendents de ser els primers en registrar.
Claro, perquè és el que ha dit Maria. A la mínima que fiquen en el Twitter o en la web ja te pots registrar, la web va col·lapsar.
Val, pues pendents d'això, de que diguen en un moment donat està la web en marxa, la partida ahir... De infarto, ¿no?
0-2, gols de Gerard i de Capú, va costar, però bueno, pràcticament ja el Vila-real s'assegura tornar a Europa l'any que ve. Per a entrar en la competició de UEFA encara faltarien més punts, però com ara hi haurà una tercera competició, que és la Conference, pràcticament el Vila-real ja s'assegura mínim entrar ahí.
O sigui que per l'any que ve tenim segur el què?
Pràcticament ja segur, jugarem en Europa una altra volta.
Pràcticament segur vol dir...
Al 99%.
I segur percent dependrà de...
Dependria de que el Vila-real no consiguera cap puny el Celta ne fer els 6 que li queden, però té un partit contra el Barça d'aquests dos partits que li queden al Celta.
Vale, entonces serem els guanyadors de l'Europa League d'enguany i els guanyadors de l'Europa League de l'any que ve, no?
No, perquè si guanyem l'Europa League d'este any juguem la Champions.
Pues ens serem els guanyadors...
Juguem que fiquen el himno, la musiqueta en les estreles i
pues
tot això.
Pues serem els guanyadors de l'Europa League d'enguany i de la Champions de l'any que ve, no?
Ojalá.
No, pues sí, segur, de veres.
Que per cert, este diumenge a les 9 és la final de la Champions de les xiques. Chelsea contra Barça, també tenim representació espanyola.
També tenim representació, és que som, vamos. Més notícies d'esports?
Sí, bueno, per acabar, a les 12, ara mateix pràcticament ja estarà jugant Nadal contra Zverev en Roma, i dir que en la NBA tant els Knicks com els Miami Heat ahir ja se van assegurar entrar en els playoffs sense prèvia.
Quan ahir, en 9-0, ens donen un minutet més de partit, què és el primer que te se'n passa pel cos?
Pues, a veure, crec que contra l'Arsenal ja vas fer igual, però ahir també pràcticament estava tot el rato demanant l'hora, ja.
Bueno, i sin embargo marquen un altre gol.
Sí.
Però n'hi ha una situació de perill en aquest últim minut?
Sí, n'hi ha una de André que la té en l'àrea i la llança alta, però això al final va aixir bé la cosa i el Vila-real se va assegurar 3 punts més.
I Javi Mata en aquell moment diu, vos imagineu que en este moment ens haguera marcat el gol, què diferent seria la vida? dona a conter lo que és. Crec que el futbol ens dona aquests moments de vida de dius, és que te jugues la vida en un minut. La vida literalment no, però que realment el futbol te posa els peus en terra i que diu...
I després encara n'hi va haver una altra. Vam ficar al final l'Eibar Betis, que el Betis se va jugar contra nosaltres. I quan va marcar l'Eibar, el 1-1, van pegar tal crit que la plaça va fer eco.
En la plaça de l'Ajuntament va fer eco.
Sí, sí, va fer eco, se va escoltar gol i érem nosaltres.
Bueno, pues jo te puc dir que jo, evidentment, que estic pendent de la meva feina, que és el que he d'estar pendent, jo estava per un passeo ben lluny d'ací, en la costa, i jo vos estava sentint en els mòbils que la gent portava. És dir, que també estem ben informats tots. O sigui, que lo del gol no se va sentir només així, sinó que se va sentir, jo crec, que en tot el litoral valencià. Víctor, te deixem que tu estigues en lo teu perquè t'has d'inscriure, que sí o sí entraràs i ho saps, però bueno. Maria...
Notícies. Per comencem. S'ha notificat 131 casos nous de coronavirus, 18 són de Castelló. Els hospitals valencians tenen actualment 160 persones ingressades, 30 a la província, amb 3 pacients a l'UCI. S'han registrat 6 defuncions per coronavirus, cap d'elles pertany a la nostra, a la nostra regió, i segueixen sense notificar-se brots en la nostra comunitat valenciana. Una bona notícia perquè tan sols s'han notificat 2 durant tota aquesta setmana que m'he estat juntes, Susana. I per ampliar la notícia que ens has contat de la cepa índia, doncs bé, Sanitat Exterior ha confirmat que la cepa índia és la que ha originat el brot de coronavirus que afecta els 7 tripulants d'un dels 2 vaixells confinats en el port de València que havien donat positiu en Covid, mentre que en l'altre vaixell, on hi havia 6 casos i ara se sumen 3 més, correspon a la cepa britànica. El resultat de les cepes no implica cap tractament al Marshall, del qual estan rebent les persones contagiades, i que quan passen 3 dies seguits sense que la tripulació presente símptomes, Sanitat Exterior de la delegació del govern procedirà una altra vegada a una desinfecció total dels vaixells per eliminar qualsevol rastre del virus. Els 2 tripulants que van ser traslladats amb l'autorització de Sanitat Exterior a centres hospitalaris de València de manera preventiva després de febres es recuperen favorablement, i la resta de marinerens que van donar positiu estan en les embarcacions guardant 40 i segueixen sense símptomes i a l'espera de completar l'aïllament. I per això, Susana, Espanya prorroga fins al 29 de maig la quarantena de 10 dies per a passatgers procedents de l'Índia.
Hombre, i tant, i dona compte que hem tingut un clar exemple de que el que no fèiem feia un any i és aïllar les coses quan les detectem.
Quan les detectàvem. Després parlem de la Diputació perquè llançaran una nova línia d'ajudes valorades en 125.000 euros per a potenciar el sector primari i defensar els interessos dels ramaders i agricultors de la província de Castelló. El diputat de Desenvolupament Rural, Santi Pérez, s'ha reunit amb l'Associació de Ramaders de Boví de Car de Castelló, que podrà obtenir aquesta convocatòria presentant els seus projectes de geolocalització d'animals i millores de fertilitat per a evitar pèrdues econòmiques i millorar la rentabilitat del sector boví, Susana.
Bona iniciativa.
Sí. Per últim, acabem així a Vila-real perquè el Consell de Xiquets i Xiquetes de Vila-real aborda la problemàtica de l'assetjament escolar en la seva primera reunió presencial des de la pandèmia. A més, Susana, també hauran escoltat el so de les dolçaines passejant-se pels carrers de Vila-real perquè avui els xiquets i xiquetes ofrenen a Sant Pasqual i la veritat és que hi ha ambient festiu al carrer, però amb molta prudència.
És que clar, s'ha pillat al principi. Ens ha arribat una nota del CESIF on diu que la ràpida intervenció dels funcionaris evita la propagació d'un incendi originat en una celda en la infermeria de Castelló 1. Al parecer, un interno que va plegar recentment al centre penitenciari, que pateix a més problemes psiquiàtrics, li va pegar foc amb un encenedor al colxó de la celda on se trobava. A pesar d'això, menys mal que els colxons són inífugos, encara així es va prendre foc, per lo que van tardar més en originar-se el foc i això va fer que no hi hagueren més problemes. Però, claro, els funcionaris del CSIC han destacat que precisament la professionalitat i la rapidesa de la intervenció dels funcionaris ha fet possible que l'intern no patira danys durant l'incident, a més d'evitar que les flames s'extengueren per el reste de la infermeria. En este sentit, CESIP ha recordat la falta de formació i de millors materials dels que disposa el personal que treballa en aquests centres i que a l'hora d'enfrontar-se a aquests tipus de situacions sempre té que posar improvisar. I a pesar d'aquests successos, en estos conatos d'incendi, en este conato d'incendi que són prou freqüents en els centres penitenciaris, els funcionaris no tenen d'una equipació apropiada per a poder actuar en garanties i seguretat. El que passa ara és que antes no ho diuen i ara cada volta els funcionaris de presons denuncien cada cosa que els ocorrís. Per lo tant, ministre, hi ha que posar-se les piles. María, ¿te pareix una estoneta de publicitat i anem a per el primer convidat?
Em pareix estupendo.
Pues ahí.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
En Electricidad Roca somos especialistas en todo tipo de soluciones para tu hogar y empresa. Aire acondicionado, instalaciones eléctricas y telecomunicaciones. Electricidad Roca, más de 45 años a tu servicio, siempre dispuestos a hacer tu vida más fácil. Nos encontrarás en Avenida Sedre 23 de Villarreal, teléfono 964-520428.
En Mauro Colección Hombre, te vestimos con estilo para cada ocasión. Y vayas o no a la final de Polonia, enfúndate la camiseta del Villarreal y completa tu outfit con nuestras mejores firmas, como Discuaret, Hugo Boss, Emporio Armani, Hogan o Hackett. Prepárate como nuestro equipo para ganar. No te conformes. Ven a Mauro Colección Hombre. Calle Mayor San Jaime 25, en Villarreal.
Carnicería El Conchel, Benipala de Alagüeña, panceta al punto de sal, embutidos con denominación de origen, fiambre sin gluten y las mejores carnes. Ahora también de caballo. Haz tus encargos en el 622 30 28 49 o en calle Ermita 44 de Villarreal. En Carnicería El Conchel, el sabor de la Mancha.
Un nuevo frontal con parrilla negro brillante. Una nueva mirada con faros full LED. Pantalla táctil de 26 centímetros. Una mayor seguridad con Lane Assist, reconocimiento de señales de tráfico, detector de fatiga. Un estilo inconfundible. Nueva gama Fiat Tipo Cross. Lo tiene todo desde 15.900 euros con 3 años de garantía. Ver condiciones legales en fiat.es.
Tecno Villarreal, colaborador de Comauto en Villarreal. Avenida de Francia 62. Tu punto de venta de Fiat, Alfa Romeo y Jeep en Villarreal.
Agricultor. Closer, seguramente la mejor solución contra pulgones, cochinillas, mosca blanca y cotonets. Closer, la mejor solución contra cotonets y el mejor precio en su sitio habitual de compra. Distribuido por Agromaestrat, 964-322041.
¿Harto de compartir almohada con las ovejitas? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Bonito, todo me parece bonito. Bonita mañana, bonito lugar, bonita la cama, qué bien se ve el mar. Bonito es el día que acaba de empezar, bonita la vida.
Respira, respira, respira.
Mi teléfono suena, mi pana se queja, la cosa va mal, la vida le pesa. Que vivir así ya no le interesa, que seguir así no vale la pena. Se perdió el amor, se acabó la fiesta, ya no anda el motor que empuja a la tierra. La vida es un chiste con triste final, el futuro no existe, pero yo le digo bonito. Todo me parece bonito.
Bé, i torna
una altra volta la cultura a lo que seria al centre de la ciutat de Vila-real i per això avui tenim amb nosaltres a una de les cantants del cor de veus de cambra que tot el món coneixeu, no? I que també és una de les directores artístiques del Vila-real Talent que tindrà lloc aquest cap de setmana. Ella és Rosana Morales. Bon dia, Rosana.
Bon dia a tots.
Bé, és un plaer tornar a tindre't, no?, així a Ràdio Vila-real perquè torneu a pujar a un escenari, no?
Sí, tornem amb molta gent, en tots els cors de la ciutat, que es fa moltíssima il·lusió, també en l'orquestra Supramúsica, en el guitarrista Òscar Ebro, que és solista, i en molta gent del poble que es fa molt de comboi, però a part estem acompanyats de músics d'excepció, com és el propi Vasco Vasilev, que és l'artista invitat, i a més estarà també Pamela Nicholson, que ha fet els arranjaments originals per a aquest concert. També tindrem un guitarrista flamenco que li diuen Carlos Llave, una percussionista també flamenco que es diu Juan Heredia, una orquestra i una banda rock, vull dir que n'hi haurà molt de músic per ahí dalt.
Molt de talent, que és el que ens agrada veure, no? Perquè així és com s'anomena, no?, aquest cicle de concerts que s'iniciarà aquest 16 de maig, que si no m'equivoque és diumenge, no?
Sí.
I que la veritat, malauradament, no?, per culpa de la Covid, es va tindre que anul·lar l'any passat, però enguany es celebrarà amb tota normalitat.
Si no plou,
no té que ploure, per l'amor de Déu, que en el sol que fa, que mos estem achicharrant durant tota la setmana, tan sols faltava que el diumenge ploguera. Li demanem a Sant Pasqual, que a més serà el dia següent, que no ploga, no?
Sí.
Doncs jo crec que és una oportunitat també per fusionar, no?, tots els artistes locals amb tota aquesta barreja de noms que ens ha traslladat, que són a nivell internacional eminències, no? I jo crec que això és l'essència fonamental que té aquest Vila-real Talent, no?
Sí, és que a part, el dia del concert ja és el culmen de tot el projecte, però és que hem estat assajant en el cor Tutti Bocci, en la Coral Sant Jaume, en el cor Ciutat de Vila-real. Hem estat tots en tota una bona voluntat i la gent de Supra, tots ajudant, tots, la veritat que Gisela i jo, Juan Broc de l'Auditori, Javier en les entrades, tota la gent s'ha volcat enormement i això a Gisela i a mi ja és un plus, o sigui, ja és el que volíem, no? Que la gent del nostre poble mos ha unit ahir per a que quan vinguin aquestes persones vegin la gent i la qualitat musical que n'hi ha ací a este poble. I també l'acollida que volem donar-los, no? Jo crec que el resultat crec que pot, en tota la humilitat, que crec que serà bo, però a part el camí que hem fet fins ahir ha sigut meravellós. La veritat que tinc una sensació superbona.
Bé, Vila-real sempre ha sigut una ciutat molt acollidora, no? De qui ve de fora se li arropa i se li intenta mimar, no? I jo imagine que a tots aquests artistes, que com ja vostè ve ha dit, sí que els han acompanyat durant aquests assajos per a que aquest Vila-real Talent isca perfecte el pròxim 16 de maig, com han viscut l'experiència a vostès?
Pues l'experiència ha sigut meravellosa, però no sols de la gent que estarem allí, sinó de la gent que no està allí i que també ha col·laborat. Tots els coordinadors dels cors, Borja Muñoz, que ha sigut el codirector que ha estat assajant els coros de la ciutat, moltíssimes persones que me deixaria i que allí no estaran i que també vull tindre un carinyo especial a la gent dels cors, que hem hagut de reduir el nombre de persones perquè en principi l'any passat érem més de 100 cantant, però ara no ha pogut ser per qüestió del Covid, perquè tenim que guardar distàncies, per tant hem reduït la gent i s'han quedat sense cantar. Jo vull tindre un carinyo especial i dir-los que per a properes, quan tot això passe, contem amb ells.
Clar, sí, perquè en la nota de premsa que ens van fer arribar, no, des de l'Ajuntament, va ser el propi alcalde José Belloc qui va dir que esperen que aquest festival es quede dins de l'agenda cultural permanentment tots els anys així a Vila-real, no? Diguem que els poblats veïns tenen festivals d'un altres característiques, no, per a poble, per a gent més jove, però bé, i a gent també li agrada la música clàssica, li agraden, perquè la música, si és música, t'agrada quasi tota, no? I seria un festival de diferents característiques que es podria aprofitar, no?, per difondre dins de la nostra província de Castelló i bé, de tot el territori valencià, no?, al fi i al cap.
Exactament. A més, pensem arribar a tot el públic, és a dir, encara que siga música clàssica, que canten la meditació de Talls, Carmen, Recuerdos de l'Alhambra, claro, no podia faltar la nostra Tàrrega, per suposat, també va pensier o tal, però els arranjaments que s'han fet en un estil molt modern, val? I per tant, pense que això pot agradar a tot el món. Ahí n'hi ha rock, n'hi ha guitarra elèctrica, vull dir, és que n'hi ha un munt d'instruments i un munt de ferramentes que fan que la música clàssica puga apropar-se a tot tipus de gent. I això és també el repte d'este concert.
Inclús Mamma Mia de ABBA, que hi ha que dir que això els nostres oients no poden dir que no se la saben, que és la nostra sintonia per es començar tots els dies el nostre programa, eh? Així que això segur que vos la canten.
Home, canten i esperem que la ballen.
Ah, bé, clar, clar, perquè...
És el colofó final. Es demanarem un poquet que asseguix a la cadira perquè no fem coses que no toca, però asseguix a la cadira facent alguns moviments. Això ja ho parlarem.
Sí, no, però fixes vostè, no, que jo porte demanant ballar en una plaça des de que això va començar, no? És el que més tirava a faltar, no? Diguem, una orquestra, la música és el que jo tirava de menys, no? I veure que per fi tot estés aquestes, l'essència d'un concert poquet a poquet va tornant a la normalitat i que tornarem a ballar en un concert, pues que la gent vesca que inclús en un concert de música clàssica es pot ballar, no?
Es pot ballar assegut a la cadira, imagina't-ho.
Clar, sí.
Però hem de tornar, la veritat és que crec, i ho comentàvem l'altre dia a la gent d'Escorts, que necessitàvem un poc d'alegria, no? Un poc de... Oblidem un poc la situació, sempre tenint-la present i guardant les mesures de seguretat, per suposar, perquè està tot molt controlat i des de l'Ajuntament s'ha procurat que tot estigui tot molt controlat perquè no hi hagi cap problema, però necessitàvem aquest tipus d'al·licient, no? Un poc, no?
Sí, a més, la gent que li agrada tot això, Rosana, es porta tan bé en tots aquests actes que es fan, no?, culturals, que clar, se'ls té que premiar d'alguna manera, no? Perquè és veritat que han fet també molt d'esforç i la gent, això, té tantes ganes d'eixir, tantes ganes de viure aquestes noves experiències, perquè la cultura el que ens dona és experiència, que això, la gent es porta molt, molt bé. Vostè també va tindre l'experiència que va ser, crec, a octubre, a setembre, que ja van actuar així a la plaça Major de Vila-real i també va estar de gom a gom i la gent, jo imagino, que també va gaudir i va respectar totes les mesures que es fica, no?, per a aquests moments.
Sí, efectivament, sí, així no va ser. La veritat que també va ser tota una experiència, això, sí, efectivament.
Tot això són aprenentatges, al fill i al cap, no?
Sí, aprenentatges, perquè ara qualsevol cosa és més complicada que abans, saps? Arribar a decidir com se feia el projecte, com podíem fer que tots col·laboràrem, però que no podíem comptar en aquesta gran mogolla de gent. A veure com ha sigut bastant complicat i també pensar com ens disposarem guardant un poc les distàncies de seguretat, que quedara una cosa vistosa però que ningú poguera estar en perill. Totes aquestes coses ens ha portat molts mal de cas, però bueno, jo crec que el resultat jo crec que valdrà la pena, saps? Per la gent.
Per tant, passem a dir que el concert de Vila-real Talent ja hem anomenat que serà el 16 de maig. Anem a dir on exactament, l'hora, i bé, si queden entrades, perquè m'ha pregut escoltar-li que hi ha que adquirir entrada.
Ahir vam anunciar i en la web de l'Ajuntament que se repartien entrades a l'auditori. Jo crec que per aquest dia se n'han quedat unes poques. Per tant, la gent que vulga, pues, que vinga en temps i que se repartiran ja les invitacions que queden, ¿vale? Perquè és que des de l'Ajuntament se tenia un poc de precaució perquè no s'aglomerara la gent a l'entrada. Queden unes poques entrades, però la gent, pues, que això, que arriben temps i si poden entrar, pues, endavant.
És a les 7 de la vesprada, així a la plaça...
No, és a les 7, perdó.
A les 7 de la vesprada, perfecte, és a les 7 de la vesprada, a la plaça de l'Ajuntament, i ha que recordar que vinguen abans, imaginen que en mascareta, no?
Home, clar, tots en mascareta. Medició de temperatura, tot el protocol està tot estudiat i tot des de l'Ajuntament han tingut molta cura en la distància de les cadires, totes aquestes coses, que això és fonamental, perquè estem tots allí a gust i sense perill.
Doncs perfecte. Rosana Morales, no sé si queda algo més per afegir, per a que la gent s'anime a apropar-se a aquest gran concert de Vila-real Talent.
No res, simplement donar les gràcies a tots, de veritat, perquè sempre es fan cas i sempre ens ajuden en tot això i venen a escoltar-nos, pues no res, que ho hem preparat amb molta estima. Parlen en nom de tots, el de l'Orquestra Supramúsica, parlen en nom de tots els cors, i també parlo en nom també d'agrair a la Regidoria de Cultura que està subvencionant tot l'event, que és un event de molta envergadura i que han hagut de també lluitar molt perquè tot això quede bé i lluitar pel ciutadà, per a que no se fiqui en ningú perill. I no res, donar-les gràcies a tots i dir-los que us esperem i esperem que us agradi. S'ha fet molt de carinyo.
Segur que sí, ens agradarà, com no mos té que agradar. Doncs, Rosana Morales, moltes gràcies per haver estat avui amb nosaltres i que el Vila-real Talent siga un èxit i espere que l'any que ve la torni a tindre parlant d'una nova edició.
Molt bé, moltes gràcies.
Qué bonito que te va, cuando te va bonito, qué bonito que te va. Qué bonito que te va, cuando te va bonito, qué bonito que te va.
Estás a la 92.2 FM.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
¿Vas a acompañar al Villarreal Club de Fútbol a la gran final? Laboratorio Adoración Brock te ofrece una PCR por 65 euros. Infórmate en Carrer San Roc número 6, frente a la Iglesia Arciprestal de Villarreal o llamando al 964-522-449. Laboratorio Adoración Brock con el Villarreal Club de Fútbol.
No hay atajos para lograr que las ideas innovadoras se hagan realidad. Por eso hemos creado el nuevo Hyundai Kona. Por fin, un SUV con la última tecnología ya es accesible a todo el mundo. Descubre la nueva gama Hyundai Kona y benefíciate de sus condiciones y descuentos especiales. Más información en Hyundai.es. Mobi Corea, tu concesionario oficial Hyundai en Castellón y Villarreal.
La Menera t'ofereix una gran varietat de fruites i verdures del temps al millor preu. La Menera, fruites i verdures avalades amb la qualitat de més de 60 anys d'experiència. La trobaràs a la plaça Colom 14 de Vila-real. Con la seguridad de tu vehículo, no te la juegues. Talleres Ernesto te ofrecen sus instalaciones de la Avenida Francia 2, la confianza y la experiencia de sus profesionales. Talleres Ernesto pone a tu disposición servicios generales del automóvil, con la máxima calidad y los mejores precios. Talleres Ernesto, Avenida Francia 2 de Villarreal.
Este verano diviértete aprendiendo inglés con Tec Idiomes. Practica deportes, vive aventuras y disfruta de las mejores instalaciones con Tec Idiomes en Benissamer Cap Benicàssim o en nuestro campamento en el Pla d'Estivella. Ah, y si no tienes suficiente, no te quedes sin tu experiencia de fin de curso con un sinfín de actividades de playa y montaña. Todo en inglés hasta los 17 años. Llámanos al 964-534034 o en nuestra web tecidiomas.es. ¡Te esperamos!
Bien, y ahora, ¿con quién nos vamos a tomar nosotros un café? Pero no es necesario que le pongamos sal, ¿eh? Si puede ser con azúcar, bueno, también se le puede poner sacarina, lo que cada uno prefiera. Pues con Pilar Aleixandre. Buenos días, Pilar.
Buenos días, María.
A ver, hoy nos traes, vamos a recapitular, ¿no? Porque además hoy te hemos vuelto a cambiar de día, te vamos cambiando en función de cómo nos apetece, dijéramos, ¿no? Cómo podemos. Estábamos haciendo desde el día del libro, que nos hablaste del libro de los cuatro acuerdos, uh-huh. Y cada día hemos hablado de uno de esos cuatro acuerdos. Uh-huh. Empezamos con el primero, que era, sé impecable con tus palabras. Uh-huh. El segundo, no me acuerdo.
No te tomes nada personalmente.
No te tomes nada personalmente. Y llegamos al tercero de estos acuerdos, que es...
¡Tatachán! No hagas suposiciones.
No hagas suposiciones. Que, fíjate, es muy parecido a prejuzgar también, ¿no?
Sí, sí, ¿no? Yo pienso que tal vez este acuerdo es el que más, más necesitamos trabajar.
Sí, espera un momento, ¿vale? Que te has quedado un momento sin con el micro. Es que a veces nos pasan estas cosas. Vosotros sabéis que las tecnologías es igual que una impresora, que tú necesitas, que por ejemplo... Es que no estás hablando, prueba a hablar, Pilar.
Hablo.
Ahora
hablo,
se te
hablo.
Escucha perfectamente. Sí, vale. ¿Tú sabes la típica impresora que tú estás probando a que imprima y necesita que venga alguien y de repente llega, le da al on y imprime? Pues esto pasa igual, ¿vale? Sí. Necesitan ser mimados de vez en cuando y nos pasa siempre en directo.
Sí, está claro.
No
pasa nada. Yo te oigo solamente por un auricular y
no,
otro
pero
no.
Sí, eso viene de serie también.
Sí, no pasa nada. Ya me he acostumbrado de otros programas.
Vale.
Vale, como te decía, se me escucha ahora. ¿No?
Ahora perfecto.
Vale, pues me parece maravilloso. Para mí este acuerdo, pienso que es el de no hacer suposiciones, es algo que de momento los oyentes dirán, si yo no hago suposiciones.
A toda
esto,
hora.
¿Esto qué quiere decir, no?
Sí,
o sea,
sí,
no sé ni lo que
sí.
es. Pero a toda hora, como tú dices, ¿no? Sí, a toda sí. hora andamos haciendo suposiciones.
En Valencia, a totora.
A totora, ¿no? Y posiblemente en el campo de la pareja todavía más, ¿no?
Uf.
Todavía más.
Sí, eso típico de no me está contestando porque seguro que está de juerga con sus amigos o está seguramente hablando con otra persona que no soy yo.
Sí, y algo todavía más heavy, ¿no? Que es aquello de, claro, es mi pareja, es mi novio, es mi marido, debería de saber lo que a mí me gusta.
O lo que yo necesito, en cada momento, ¿no?
Exacto.
Fíjate que ayer vi un capítulo maravilloso de Modern Family, que justo hablaba de eso, ¿no? Uh-huh. De dos parejas y cada uno se decía, es que a lo mejor si tú me dijeras, ayúdame, yo no tendría que adivinar lo que tú quieres.
Claro. Porque, claro, normalmente tenemos miedo a preguntar, ¿no? A pedir una aclaración. Entonces, yo intuyo, supongo, que tú piensas algo sobre mí, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, esa suposición, ¿no? Creo que has hecho algo porque estás molesta conmigo. Entonces, como me da miedo preguntarte, porque creo que la respuesta va a ser sí, estoy enfadada contigo, entonces lo que hago es reaccionar ante esa certeza mía, porque yo me creo en poder de la razón, ¿no? Yo me creo que efectivamente tú estás molesta conmigo. Entonces, reacciono como si de verdad tú estuvieras molesta conmigo.
Fíjate que eso...
Fíjate el lío que hago, ¿no?
No, sí, eso sabes que tiene la culpa muchas veces el silencio. Claro, ¿te acuerdas cuando hablamos del silencio que decíamos que no estábamos acostumbrados a ese silencio? Pues esta es la pura expresión, ¿no? Ya solemos poner palabras... o pensamientos en la otra persona que a lo mejor no son, porque cada persona es un mundo y nos tomamos las cosas de manera totalmente diferente.
Claro, y todo por no preguntar, ¿no? Porque es tan fácil como acercarme y decirte, María, cariño, he observado que estás como muy callada o me da la sensación que estás tensa conmigo. ¿Hay algo que te haya molestado? ¿Quieres que hablemos de algo que haya ocurrido entre las dos y yo no me he dado cuenta? Y tú a lo mejor me dirías, pues mira, no, es que sí estoy tensa, pero porque me ha pasado algo en casa y lo hablamos y no hay problema conmigo.
¿Vale? Sí, sí, para sanar heridas a veces hay que hablar.
Claro, hay que hablar, ¿sí? Porque claro, muchas veces solo vemos y oímos lo que queremos ver y oír, ¿no? Porque mi autoestima me lleva a creerme de verdad que lo que yo supongo es cierto, ¿no? Yo supongo que tú estás enfadado conmigo porque mi autoestima es baja y yo no soy buena.
Pero eso a veces también el egoísmo también forma parte. Hay un, o sea, tiene su intrínseco, ¿no? Dijéramos su añadido, porque tú siempre te lo llevas a tu terreno todo.
Claro, acuérdate del acuerdo anterior, ¿no? No te tomes las cosas como algo personal.
Personal,
aquí
sí.
Es prácticamente muy enlazado con el otro, ¿no?
Innecesaria.
Sí, sigo siendo el ombligo del mundo, ¿no? O sea, hay tanto mundo que justo tú vas a estar enfadada conmigo. Tú y yo que somos amigas y que nos queremos, o sea, justo vas a estar enfadada conmigo.
Claro.
¿Qué pasa? ¿Que yo soy lo único que haya en tu vida?
Sí, totalmente. ¿No?
Entonces es como que me salgo también de la realidad, ¿no? O sea, yo he hecho realmente algo tan grave para que merezca que ocurra algo tan importante como lo que yo creo, como lo que yo supongo que está ocurriendo. O sea, realmente empiezo a vivir un sueño, empiezo a salirme de la realidad, ¿no? Vivo algo totalmente... que es una mentira total, ¿no?
Sí, totalmente.
Y desemboca, pues a lo mejor, en una bronca o en una ruptura incluso,
sí,
¿no?
Y esto también, fíjate, también lo enlazo a que hay mucha gente que se come la cabeza, ¿no? Esa expresión de se come el coco... eso que hablábamos del ruido en nuestra cabeza, ¿no? En nuestro interior, el silencio, la paz. Qué importante es a veces para decir, a ver, cabeza, que te estás montando una película tú sola, ¿no? Como dice la vecina rubia, me estoy haciendo ilusiones y me están quedando preciosas. Pues sí, te están quedando preciosas, pero no es la realidad.
Pero no es la realidad, claro. Si volvemos al tema de la pareja, claro, presuponemos que por el simple hecho de que es nuestra pareja y nos quiere y lo queremos, sabe perfectamente o debe de saber o tiene la obligación de saber exactamente lo que pensamos, lo que necesitamos, sin que nosotros se lo digamos.
Claro, claro.
¿Vale? Entonces, suponemos y esperamos que hará lo que queremos. En el momento exacto y de la forma exacta, porque claro, esta pareja nos conoce muy bien, pero ¿tú le has contado a tu pareja lo que necesitas?
Es que hay parejas que hay parejas que como no hablan no se conocen tanto, porque además las personas van evolucionando y en cada momento de la vida queremos una cosa, y si tú no continúas esa conversación hay un momento que el hilo se corta
pero
y dejan,
claro,
de crecer unidas, ¿eh?
¿Cuántas veces habrás escuchado decir a alguien de su pareja, es que no, pero es que debería de saberlo?
No es adivina la otra persona.
Claro, no. No lo es adivino, sino. Si no
yo no
cuentas,
leo la mente todavía a nadie.
Pero habrás escuchado todavía gente. Tú no, yo pensaba que sí, como yo la leo. La
ah, sí, claro, qué bien. No, a veces sí. Pues mira, yo soy mucho de hacer intuiciones. Pero la intuición es diferente, a suponer.
Es diferente.
O sea, yo intuyo lo que. ¿Sabes? Veo cosas y gestos que digo, intuyo tal cosa.
Porque observas.
Pero no. No lo presupongo, o sea, no lo doy por hecho. O sea, ¿doy por hecho que esta persona lo está pasando mal? Pues no, lo intuyo.
Es diferente intuir a presuponer, ¿no? Entonces, pienso que es interesante aprender a comunicar, ¿no? A comunicar lo que necesitamos y lo que queremos, ¿no? A dejar de pensar que nuestro alrededor, nuestro entorno, las personas que tenemos a nuestro alrededor, saben lo que queremos, no lo saben si tú no lo cuentas.
No,
¿vale? Ni tu familia, ni tus amigos, ni tu pareja, ¿vale? No lo saben si tú no lo explicas. Tienes que preguntarlo. El que yo tenga sed no quiere decir que tú tienes sed.
Eso también,
¿vale? El que yo te trate como a mí me gustaría que me trataran no quiere decir que a ti te guste como
que
yo
te
trate, como yo te trato, ¿vale? Ante la duda, te tendré que preguntar. Te hago esto porque a mí me gusta así. ¿A ti te gusta así? Si tú no sabes comunicarlo, ¿no? Te puedo ir sonsacando un poquito, ¿no? Para ayudarte a comunicar. Porque, claro, si no, caemos en dramas constantemente, ¿no? En el drama de, Dios mío, ¿cómo ha podido hacerme esto? Si ella sabe que esto no me gusta, si ella sabe que yo me encuentro mal, pero o si él sabe que yo me encuentro mal y no ha venido a verme y se ha ido con los amigos, pero tú le has dicho que te encuentras mal.
Ya, sí.
¿No?
No, a lo mejor no se lo has dicho.
No se lo has dicho. Tú supones que ella sabe que te encuentras mal, pero lo supones simplemente, ¿no? ¿Por qué? Porque tú te ves ojeroso, es que a lo mejor te ha visto ojeroso y ha pensado que habías dormido poco. ¿Vale? Entonces, la comunicación es muy, muy importante. Hacemos suposiciones realmente porque tenemos una. La mente humana necesita justificar y explicar y comprender todo para sentirse segura. Vale, entonces si yo entro aquí y tú me ves mala cara, necesitas hacer una suposición, ¿no?
Sí.
¿Que has estado haciendo surf toda la noche? O,
claro,
¿vale?
Es que hoy ha pasado esto, ¿vale?
¿Sí?
O sea, si hoy vais a notar a Pilar más cansada, o sea, con la voz un poco más cansada de lo normal, ¿vale? Porque ha entrado por la puerta y le he dicho, ¿te ha pasado algo? O sea, tal cual, ¿no?
Tal cual.
Porque yo pienso que la gente, a mí eso me pasa también, la gente que siempre estamos como muy animadas, que siempre lo expresamos muchísimo, cuando estamos de bajón se nota muchísimo.
Sí.
Porque claro, nosotros siempre estamos aquí arriba.
Estamos con la pila a tope.
Claro. Y claro, hoy ha pasado eso, en plan, Pilar, ¿te pasa algo?
Pues
sí,
Pilar
me
no
pasa.
Tiene pila hoy. Pobre
o Pilar no tiene pila, claro, cada momento.
Claro.
Pero presupones y ya
claro.
Te vas a lo malo. Y no, es simplemente estoy cansada.
Claro,
es viernes
cansada.
De toda la
sí,
semana.
Sí, es viernes después de muchos meses de ir con la pila a tope y me he quedado sin pila. Pero esta tarde me voy a hacer surf porque
claro,
me tenía que
obviamente.
Ir a Valencia a un curso que se ha cancelado y me voy a hacer surf esta tarde.
Obviamente.
Bueno, entonces, el cerebro humano, la mente humana, tiene esa necesidad natural de entender, de comprender y de justificar y de tener una explicación de todo, ¿no? Entonces, cuando esa explicación no la obtiene formulando una pregunta, de una forma refleja, se contesta sus preguntas.
Sí.
¿Vale? Pues, ¿qué le pasará? Pues, ¿será que su hijo está enfermo? Pues, ¿será que le ha pasado algo a su madre que la tenía tal? O sea, que eso es hacer presuposiciones, ¿no? ¿vale? Y claro, esas preguntas mentales que nos hacemos necesitan respuestas. Y si no las expresas, las preguntas, las respuestas, digamos que un poco te las inventas, ¿no?
Sí, entonces, que volvemos a la imaginación. A la imaginación, que nos juega muy malas pasadas.
Exacto. Entonces, la mente se crea esa gran fantasía, ¿no? No importa si la respuesta es correcta o no. Por sí sola bastará para que esa mente se sienta segura, ¿no? De que tiene el control.
Claro, porque la mente que presupone muchas veces todo parte de una inseguridad mental, que bueno, física, de todo que tenemos, ¿no?
Tenemos una gran necesidad de tener el control. Esto es algo que aunque muchas veces decimos, uy, no, pero es uy, sí. Una gran necesidad de tenerlo todo controlado, que es algo que cuando empezó el COVID nos hizo un zasca fuerte, claro, porque es aquello de decir,
perdimos el control totalmente
de todo. O sea, si pensabas que tú podías ir al súper a comprar y hacer lo que hacías todos los días, de momento te dijeron que hasta aquí habías llegado, ¿no? Entonces
pues Pilar, nos queda muy poco tiempo. Vale. Nos gustaría que nos dijeras bueno, yo creo que el consejo de hoy es hablar con los demás.
Preguntar. Si quieres saber algo, pregúntalo. No dejes que tu mente pregunte y responda.
Te traicione tu propia mente.
Claro, ¿eh? Porque tu mente te va a lanzar preguntas y ella solita las va a responder. Entonces lo mejor es que las lance, tú las lanzas y que te responda la persona que te tenga que responder, claro. No te respondas tú solito.
Pues Pilar Alexandre, como siempre, muchas gracias. Y la semana que viene vamos con el ciclo de los cuatro acuerdos. Muchas gracias, como siempre.
Gracias a ti, María, como siempre.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Cada día estamos más conectados, interconectados y abiertos al futuro. Y ahora mucho más cerca de ti. Marzá Volkswagen ha abierto sus puertas en Villarreal, en Camí de la Travesa 24. Más cerca para ofrecerte todos los servicios de nuestra posventa oficial. Más cerca para adquirir tu Volkswagen nuevo o seminuevo. Más cerca para hacerte la vida más fácil. Ahora también en Villarreal, Marzá Volkswagen. Más cerca de ti.
¿Tens un negoci a Villarreal? ¿T'agradaria tenir una major visibilitat comercial i obrir les portes del teu negoci a més clients? Suma't a Fem Poble, sense cap cost ni compromís de permanència. Informa't a vilatenda.com. Comprant al poble, Fem Poble. Una iniciativa de l'Ajuntament de Villarreal i la Fundació Caixa Rural Villarreal.
El Ayuntamiento de Onda pone en marcha la campaña Bono Mes Comerç, con la que cada vecino del municipio puede solicitar 2 bonos por vale de 10 euros para utilizar en los comercios, servicios y hostelería local. ¿A qué esperas? Si estás empadronado en Onda y eres mayor de edad, descárgate el tuyo en bonos.onda.es y disfruta de tu bono descuento. No dejes escapar esta oportunidad. El Ayuntamiento de Onda, con el comercio y la hostelería local.
Las arañas cuelgan de la pared, pero yo cuelgo de una palmera, palmera que en la playa se sustenta de la espuma y de la marea. Mueve las aguas de mi borrachera.
Bé, i avui divendres és el dia d'acabar, com sempre, amb Santi Cortés. Bon dia, Santi.
Bon dia.
Bé, estem a les vísperes de Sant Isidre, no? Que és demà, que ja saben vostès que és el patró dels llauraors. Però, clar, Santi, això és a Madrid, no? Perquè així, al País Valencià, tenim els nostres.
els nostres, ja la discussió, així, ja té una certa tradició, Sant Isidre Llaurador, que fins i tot es traduís en dites, però la tradició més antiga nostra són els sants de la pedra, que no és perquè els agrade fer pedre, o sigui, donar pedregades, sinó per la pedregà de la que ens pot protegissen, és a dir, el granizo.
Sí,
per això s'anomenen així, els sants de la pedra.
Mira que curiós, que sempre m'han preguntat per què es deien així aquests sants, si mos ho ha aclarit perfectament.
Nosaltres, els valencians, els coneixem així de, per tradició, els textos valencians pròpiament, sants de la pedra.
Sí.
Els catalans els coneixen com a Sant Nin i Sant Non.
Clar.
És com es coneixen a Catalunya i a Mallorca. Bé, des, el culte a estos dos màrtirs doncs comença des del segle III i a les terres valencianes és bastant posterior i comença la conquesta del règim primer. Com tu dius, es coneixen com els santets de la pedra, una de les dites boniques, reseu als sants de la pedra, tingueu-los contents en tot, que està la collita a l'aire i si pedrega ens fot. Això és una dita agrícola valenciana.
Sí, sí, la veritat és que això ho tindrem que dir prou més freqüentment, no? Que últimament la veritat és que les pedregades ens fan mal, Santi?
I sí, per això. Que pot ser és que invoquem el sant incorrecte, així ho dic.
Sí, sí, sí.
Així que ara veurem que tenim quatre. La tradició valenciana doncs, està especialment present a Sagunt, que són festes patronals entre
sí,
el 21 i el 30 de juliol, a Torrent, on hi ha un ball molt bonic que vos recomano veure, a cima de la Valldigna, a Fuenterrobles, també a Sueca, on hi ha unes imatges a una ermita que s'anomena la Muntanyeta dels Sants, on estan estos sants, i estan ple en un parc natural molt bonic, el parc natural de l'Albufera, a Picanya, a Pobla de Duc, i fins i tot així al costat tenen un carrer dedicat a la Vila Vella. Que
correcte.
Ara em comentaves si hi ha una tradició similar a Rosarieres i Pensimeres. No
sí, però ells es confronten amb els bous, diguem, no? Sant Roc i els sants de la pedra.
Correcte.
Bé, i quan es celebra aquesta festivitat així al País Valencià?
Fixa't, Sant Isidre Llauraor és demà, és el 15
sí,
de
sí.
maig, i així es fa una missa tradicional pels llauraors a Vila-real i actes i tal. Els sants de la pedra són el 30 de juliol, per tant, estos són a la primavera, Sant Isidre és a la primavera, els sants de la pedra el 30 de juliol, i després tenim un altre que parlarem al final, que és Sant Galderic, que és a la tardor, el 16 d'octubre.
Si ens fixem bé, són temps de pluges, normalment.
Ah, sí, perquè, mediterrani, sí.
Sí, perquè, per exemple, el 30 de juliol és quan es comencen les tempestes fortes, diguem, de l'estiu, no? Que per les vesprades es nuvola tot i pot caure pedra. Així ara al maig, que fixa't que fa poquet, a l'11 d'abril, hem tingut una així. I després, pues això sí que té molta lògica,
Sí, sí. Fixa que jo repassant una miqueta, així només al País Valencià hi ha 20 pobles que celebren festes majors en l'honor dels sants de la pedra. Tenen 7 ermites en total i la curiositat de Sagunt, que des del segle XVII, per una plaga de cuques que va haver, paneroles, sembla ser que van fer el miracle d'enviar-les, d'expulsar-les, i aleshores els han fet com a patrons.
Clar,
són festes patronals.
I bé, i ara parlem dels simiots, què són i quina relació tenen amb l'agricultura i amb els sants de la pedra, què és això, Santi?
Els simiots és una cosa que m'agrada molt contar perquè això és pura mitologia valenciana.
Ai, això sí que m'agrada moltíssim a mi,
Moltes vegades diuen, és que sempre estem parlant de santets, però és que els santets no són simplement a geografies que diem, sinó que està tot barrejat, tot coses paganes, en follets que viuen al bosc i... Bé, doncs què són els simiots? I quina relació tenen els sants de la pedra, que és el més curiós.
Clar.
Són uns monstres antropomòrfics, és a dir, que tenen una certa forma d'home, que la llegenda diu que vivien en origen a les muntanyes dels Pirineus o entre arbres i boscos. S'alimenta de fruites, però no pot beure aigua perquè fins i tot és un verí per als simiots. És molt pelut, és fort, té una olor, fa pudor, fa crits trencats, I bé, l'origen de la llegenda és els Pirineus, però s'escampa la llegenda arreu de tots els territoris en què compartim parla, en què parlen valencià.
Sí.
Estos simiots el que feien era provocar tempestes, inundacions, pedregades que destruïen els cultius. Una altra afició seua era segrestar els xiquets, els quals s'emportava al bosc, i d'allí doncs, no tornaven. I aquí els descriuen de diverses maneres, amb banyes, sense banyes. Hi ha diverses versions en les seues descripcions.
Quan has començat, pensava que anava a ser tipus un gnomo, una ninfa que protegia els boscos, però ja veig que no, tot el contrari, Sandy.
No, i de fet, doncs això, sembla que és antiquíssima esta llegenda, esta mitologia, i per tant el cristianisme el que va fer és demonitzar-los, no? I uh-huh. atribuir-los doncs això, que portaren la pedra, la pluja roïn per a l'agricultura. Les primeres notícies són del voltant del segle X, però clar, és d'una tradició més antiga encara. Hi ha textos que expliquen que fins i tot entraven a les cases dels llauraors per a fer barbaritats. Per exemple, cap a l'any 960 sabem que la gent d'Arles patia l'assot d'estos simiots que provocaven sequeres, inundacions, pesta i raptaven i devoraven els xiquets.
Uh-huh.
Bé, i arran d'esta por, sobretot la del segle X, cap als simiots i per la desesperació que tenien els vilatans d'Arles, l'abat del monestir que hi havia al costat d'esta vila, el que s'anomenava Arnulf, l'abat Arnulf, va marxar a Roma per a demanar ajuda al papa Joan XII. Això va passar al segle X. I el papa Joan XII, que no tenia ni idea de què dimonis eren els simiots, el va enviar pronte. Però l'abat Arnulf no volia tornar les mans buides al seu poble. I aleshores se'n va anar al Monteverde Vecchio, que és allí n'hi ha moltes catacumbes, els que heu estat per allà.
Sí.
I al cementeri Poncià, i allí doncs, n'hi ha molts màrtirs, gent santa, els màrtirs del cristianisme, dels primers segles. Estava tot ple de gent buscant relíquies, diuen les històries, i aleshores, com Arnulf no sabia què fer per ajudar, va fer una pregària davant dels sepulcres de Sant Pere i Sant Pau, li va eixir una gran llum i li va dir que les relíquies adequades per a solucionar això eren les d'Abdó i Senen, que són doncs els sants de la pedra. Va amagar els cossos dins de botes de vi. Recordeu que les relíquies de Sant Pasqual van estar en pots de farina. Doncs ell va amagar aquests cossos en botes de vi. I va tornar en un vaixell. Però el vaixell va naufragar. Però per la intercessió dels sants que duia ahir amagats, doncs va arribar, malgrat el naufragi, a Cadaqués, a la costa de Cadaqués, on està Dalí i tot això, no?
Sí, a més estic veient que és a l'abadia de Port Lligat.
A l'abadia de Port Lligat, correcte.
Sí, després explicaré per què està molt de moda Port Lligat, ja després en fora d'àudios.
I en la ruta per a tornar a la vila, doncs se li apareixien molts simiots d'estos, però que com molt assustats, perquè clar, portava les relíquies que els farien fora.
Clar,
i aleshores anava espantant-los per allà per on passava. Però el prodigi no acaba ahí, en tot el que he contat. L'aigua de les botes, perquè va entrar aigua en el naufragi, va ser repartida quan va arribar a la vila entre els presents, i diuen que qui bevia d'esta aigua, que havia estat en contacte amb les relíquies, es curava de qualsevol malaltia. Va sobrar aigua, malgrat tot, i les relíquies es van dipositar en un sarcòfag antic que sembla ser que era de segles anteriors. Allí on va posar les relíquies, encara, miraculosament, segueix brollant aigua, mil anys després, de dins d'un sarcòfag, que és on estan les relíquies. I diu la tradició que segueix curant a la gent que veu. Així, cada 30 de juliol, que és la festivitat, la diada dels sants de la pedra, se omplen botelletes i la gent se'ls emporta com aigua miraculosa, aigua beneïda.
Diguem que és com l'aigua de Lourdes, no?
Sí, sí.
Per semblança, no? Diguem.
La tradició de l'aigua miraculosa i el cristianisme, això és antiquíssim.
Sí, sí. Clar, clar,
també
clar.
La tenim així al poble, el pou de Sant Pasqual, coses així. Bé, doncs això, l'abat torna a la seva terra, oferís la protecció de Sant Abdó i Senen, els sants de la pedra, i això va donar els seus fruits perquè els simiots doncs, van desaparèixer pràcticament. És curiós perquè en diverses esglésies de la zona els simiots, com per exemple el poble d'Arles-sur-l'Étec, aquestes figures dels simiots estan esculpides en el pòrtic.
Sí, sí.
L'església de Santa Maria.
Però fixa que curiós que mai s'havia conjugat en una història el que és la mitologia i la religió cristiana. No coneixia encara cap d'elles, eh?
Sí, i n'hi ha abundantíssimes, eh?
Sí.
Vull dir, i a més això no és una cosa només del segle X, després es va repetint.
Uh-huh.
Al segle XVI, finals, un retorn, Miquel Llop, els culpa, tenim textos, que els culpa de les calamitats que patien els llauraors.
Sí.
I hi ha notícies també del segle XVIII que diu que explica fins i tot que van capturar un i que el van passejar per fires i mercats de tota Europa i que de menjar li donaven pa i llet, perquè com no té dents, doncs pa i llet, mullaet, és el que li donaven per menjar.
Sí, sí, però és molt, molt graciosa, no? I molt original l'història de com arriben així els sants de la pedra, no? I com es crea tota aquesta festivitat, no? I actualment, com es celebra així?
Doncs, especialment així a Arles de Té, que he citat, sabeu tots els pobles que he citat al principi, repartint l'aigua miraculosa, i bé, més que res, doncs això, al voltant del 30 de juliol es va celebrant, es continua celebrant esta festivitat.
Sí, quasi tots són ahir, no? I qui, bé, els sants que s'ha anomenat abans, no? Qui eren aquests sants?
Clar, està bé que facis la pregunta perquè, clar, només hem parlat del que s'atribuís als sants, dels miracles que fan,
sí,
de les relíquies, però qui eren estos senyors?
Sí, jo, Sant Senen sí que... era Santa Senen, que sí, ella sí que la coneixia, però Sant Abdó no, exactament.
A veure, en primer lloc, no se sap molt bé qui eren.
Uh-huh.
No estan ni tan sols en el calendari catòlic romà, perquè no se sap realment de si la seva existència, això passa amb molts sants. Però el catolicisme permet el culte en tots els llocs on siga tradicional, on hi hagi tradició. Per què? Perquè sí que hi ha cròniques antigues que es descriuen com a perses i cavallers que, sent cristians, s'ocupaven de donar sepultura als cossos de qui havien mort i, bé, en el temps contemporani. Però eren sepulturers. Però l'emperador Deci, en un moment de persecució al cristianisme, va exhortar a Abdó i Senen perquè adoraren ídols. Però ells van dir que només adorarien a Jesucrist. I aleshores els van fuetejar, els van en el làtigo, no? Els van fuetejar, els van despullar en l'amfiteatre i van fer que uns lleons se'ls menjaren, però van aparèixer quatre ossos, diu la tradició, que els van encerclar i els van protegir. Però al final van dir que el jutge Valeria que els destrossaren, que els mataren com fora i que els degollaren, que els tallaren el cap.
Sí.
I així és com van morir, amb el cap tallat. Bé, i com a sants tradicionals tenen moltes relíquies. No només estan les que jo he dit, sinó que hi ha escampades a Roma, a l'abadia de Sant Medard de Sosuan, a Florència, a Arles, i a tots reclamen tindre les veritables relíquies dels sants, sí que estan escampades.
Com sempre, no? I ara vols que passem als refranys?
Tinc poquets. Per exemple, d'estos sants, els sants de la pedra, per Sant Nin i Sant Non, pebreres i tomaques.
Ah, clar, és que és temporada ja, eh?
Sí, perquè el 30 de juliol qui ha plantat tomàques sap que no para d'agafar.
Clar.
No para de collir.
Aquest és el tema, no?
Una altra cosa curiosa, segons el costumari d'Amades, els llauradors, per al 30 de juliol, tallaven el millor raïm de les parres primerenques i el posaven als peus del sant, com posem el julivert als peus de Sant Pancràs, que per cert és una tradició també molt, molt curiosa que algun dia parlarem.
Sí, sí, però julivert. Sí, que molt, una collita molt primerenca del raïm, perquè la vendimia no es comença, diguem, fins al setembre.
Sí, correcte.
Uh-huh. I ara passem a parlar de Sant Isidre.
Sant Isidre. Sant Isidre és el que ara s'ha escampat i que realment se celebra més. Sant Isidre Llauraor va ser un camperol de Madrid. Uh-huh. El van canonitzar al segle X, encara que ell, si no recordo malament, és del segle XI-XII. Per tant, des de l'any 1622, crec que per una butlla d'algun bisbe o una cosa així, és el patró dels llauraors espanyols. I així va substituir a les nostres terres els patrons tradicionals, Sant Abdó i Sant Nen, i també a Sant Galderic, que és un altre sant dels llauradors, també curiós, que després parlarem d'ell. El seu nom llarg és Sant Isidro de Merlo i Quintana, i ell, de jove, doncs, el que feia era treballar la terra al servei d'un noble que s'anomenava Ivan de Vargas. Se li atribuïssen diversos miracles, com el del pou, que diu que se li va caure el seu fill en un pou, i aleshores el sant el que va fer és que l'aigua cresquera fins que el xiquet va eixir del pou, perquè l'aigua havia pujat fins amunt. Després un altre miracle, que era el dels àngels, perquè ell, quan anava en el seu amo, en Ivan de Vargas, doncs en cada església ermita que passava s'aparava a pregar. I aleshores dia, claro, l'amo dia, quan vas a treballar la terra, estàs sempre fent pregària. I aleshores se li atribuís el miracle dels àngels, que clar, com ell estava pregant, els van baixar uns àngels i es van dedicar a llaurar el camp, sí, en bous.
I feien la faena per ell, no?
I és la típica imatge d'uns àngels al costat de Sant Isidre Llauraor i el seu amo també, i que estaven llaurant la terra. És la típica imatge de Sant Isidre.
I fixa't, va ser beatificat el 2 de maig, que coincidís també amb el dia de la Comunitat de Madrid.
Sí. Sí, és que és molt Madrid.
Sí, però sí, és veritat, és veritat.
De fet, les relíquies estan en l'església de Sant Andreu, que no sé si tu que has viscut per Madrid la coneixes. No,
doncs, a veure, jo anava a una que està darrere de la Porta del Sol, que no sé si s'hissa perquè hi havia un Sant Judas Tadeo. Però jo tenia pensat que estava a l'Almudena, perquè l'Almudena té també una capelleta.
Sí.
I jo pensava que estava ahí. Però a lo millor hi han moltes repartides per tota Madrid,
Sí,
també te tinc que dir això.
Bé, té veneració, doncs, evidentment, a Espanya, a la Sardenya, també, i a Latinoamèrica, com Amèrica Llatina, com és evident.
Sí.
I té refranys, també.
Sí, a mi sabeu que m'agraden molt els refranys. Es comencem.
El maig és roïn si Sant Isidre no punxa.
Com que no punxa?
No ho sé, és una dita... És que no punxa...
No punxa, que té que punxar. No ho sé.
No sé si no el veneres o...
Sí.
La civada, com l'espelta... Per Sant Isidre es desperta. Ah, per cert, l'espelta està molt de moda ara,
Clar, també, sí. És molt d'influencers,
Sí. És molt d'aquestes coses de dietes modernes.
Sí.
Per Sant Isidre el blat comença a traure espiga, està evident. Per Sant Isidre el blat deu ser igualat. Ah, per Sant Isidre el melonar ni nascut ni per sembrar. Que això és com el que havies dit del raïm, que no es quadrava el raïm primerenc.
Sí, correcte.
Sí. Quan Sant Isidre és arribat, tot el blat ja és igualat.
Clar, que és un poc com l'altre que has dit, no?
Sí. Sant Isidre fa bater de les faves, troba faves qui no en té.
És que és temporada ara de faves, Ja es comencen també.
Sí. Sant Isidre Llauraor s'emporta la pluja i porta el sol.
Això és verídic,
Sí.
O sigui que ja se'n va un poquet la pluja, que ja era hora,
S'emporta la pluja i porta el sol, sí, ara. És que estem veient per la finestra el sol que facia a Vila-real.
No, és que nosaltres teníem unes ganes de que arribara ja el sol. No podia ser que el mal temps aplegara fins així, no? I ara anem a parlar de Sant Galderic, no? Que és l'altre patró que ens estàs parlant, però que encara no havíem introduït.
Sant Galderic pot ser que és pobret el menys conegut dels sants patrons dels llauraors.
Sí.
I era un camperol que en els seus dos germans es dedicava a conrear les terres dels seus amos, com Sant Isidre Llauraor. I va defensar els drets dels llauraors, es va protegir dels abusos i dels senyors que maltractaven els llauradors, que els abusaven d'ells. La festivitat, com he dit, és el 16 d'octubre. És patró del Rosselló, el que és la Catalunya Nord, o el sud de França, on parlen català. I allí, tota aquesta zona del nord de Catalunya, sud de França, és normalment patró dels pagesos.
Sí.
Bé, ha sigut també substituït en gran part per Sant Isidre, però el que em sembla curiós és una llegenda que n'hi ha de Sant Galderic, que és molt curiosa.
Que jo vull que me la contes.
Bé, la conta Amades al seu costumari. I diu que Sant Galderic era el suplent de Sant Pere a la porta del cel. Sabeu que Sant Pere és representant amb les claus i que quan te mors ell t'ha de deixar entrar per la porta.
Clar, però és el que te dona la benvinguda.
Es veu que una vegada Sant Pere estava fart d'estar ahí en la porta sempre i li va demanar a Nostre Senyor que li donara 7 dies de festa per a poder vindre a passar una setmana al País Valencià. I Déu li va donar el permís i aleshores el substitut, que era Sant Galderic, va fer-se càrrec de la porteria. A Sant Pere li va fer tanta gràcia veure el que feien els valencians que va decidir quedar-se una setmaneta més. Però quan va passar una setmana, Nostre Senyor va anar a la Porta del Ser per a veure com li havia anat a Sant Pere per les terres valencianes, i en veure que no havia tornat, li va dir a Sant Galderic que no deixés entrar a Sant Pere, perquè havien tocat de l'Àngelus i passada ja l'hora de l'Àngelus, les portes del cel no s'obrien a ningú. I aleshores, doncs res, Sant Galderic es va quedar a cura de la Porta del Cel, i com estava Sant Galderic ahí, doncs no podia ocupar-se dels llauraors, i això va provocar una gran destrossa en l'agricultura, perquè, clar, Sant Galderic tenia feina com a vident, com a porter.
Clar. M'agrada moltíssim aquesta història.
I això va provocar que moltes fonts se secaren, els rius se secaren, que van caure moltes pedregades, que van destrossar les collites, etc. I al final va tornar Sant Pere i li van deixar entrar, i va tornar Sant Pere a ser el videll, el porter, i ja tot va tornar a la normalitat i ja se va acabar la pedra i la sequera i tot això.
Escolta, pobret Sant Pere, està bé que estiga a la porteta, no? Perquè els llauraors no patisquen, però pobre Sant Pere, que no es pot agarrar festa. I si no, és que fiquen a un altre sant, no?
Aquest és el tema, que la tradició diu que quan la cosa va malament en el camp és perquè Sant Pere s'ha agafat festa, i com el substitut de Sant Galderic, aleshores no pot ocupar-se del camp, i és per això que n'hi ha sequeres i que no van bé els cultius i tot això. Doncs perquè està substituint Sant Galderic a Sant Pere.
Mira, m'agrada moltíssim això, perquè és molt paregut quan trona, que es diuen ja estaven movent dalt els mobles, eh?
Sí.
O sigui, al cel ja s'estan movent els mobles. Em pareix molt bonica aquesta història, que la vaig a recollir i ho explicaré a tothom.
Sí. Així que Sant Galderic del llauraor, sou amic.
Sí. Ah, mira, quin refrany tan xulo, no? Tan bo. I és en el que acabem avui, no, Santi?
Sí, Sant Galderic del llauraor, sou amic. Ja sabeu que si està fent de videll Sant Galderic, doncs és per això que van malament les collites.
Pobret, però clar, Sant Pere de vegades quan necessita també vacances com tothom, no?
Sí, sí, sí. I a veure si algú en un camp de taronger es troba un simiot i
sí,
invoquem els sants de la pedra. Jo ja no sé, perquè clar, ara se celebra més Sant Isidre, els autèntics són els sants de la pedra.
Doncs així tenim que celebrar els sants de la pedra.
Cosa, jo crec que sí, no? Perquè són els més antics. Però si va la cosa malament, igual és que hem invocat a un sant que no toca.
Que no toca.
Els hem dit tots, per si de cas.
Pues, Santi Cortés, molt divertit el programa d'avui i t'espere la setmana que ve, com sempre. Moltes gràcies per estar amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Mi corazón se quema soñando con tu pelo.
Estás a la 92.2 FM.
Este verano diviértete aprendiendo inglés con Tec Idiomes. Practica deportes, vive aventuras y disfruta de las mejores instalaciones con Tec Idiomes en Benissamer Cap Benicàssim o en nuestro campamento en el Pla d'Estivella. Ah, y si no tienes suficiente, no te quedes sin tu experiencia de fin de curso con un sinfín de actividades de playa y montaña. Todo en inglés hasta los 17 años. Llámanos al 964-53-4034 o en nuestra web tecidiomas.es. ¡Te esperamos!
Serteca, tienda especializada con todo tipo de materiales para poner la piscina a punto y disfrutar de un buen baño. Productos químicos para el tratamiento del agua, material de limpieza, limpiafondos automáticos, sistemas de cloración salina, recambios. Todos nuestros productos son Astral Pool. Construimos piscinas y realizamos cualquier tipo de reforma o rehabilitación de la misma. Cuando piense en piscinas, piense en Serteca. Especialistas en piscinas. Serteca, oficial partner de la marca Astral Pool para la provincia de Castellón.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas desde 1996 a tu servicio. Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
Como la espuma, yo bajo por tus caderas. Si me subes a la luna, tendrás una luna llena. Y tus ojos me miraron.
I tenim menys a tres, Augusto Belau. Recordem que ell és l'organista oficial de la Concatedral de Santa Maria de Castelló. Molt bon dia, Augusto.
Molt bon dia, Susana.
Però avui eres el protagonista nostre, perquè tenim el carrilló i les campanes de Sant Pasqual, que s'ha fet una posada a punt, coincidint l'ofrena al patró. Donat i tot que tu eres el coordinador d'aquestes funcions, i a més l'organista que tocarà peces populars relacionades amb el municipi, volem que ens contes quines peces, com ha anat això, si ha sigut molt farragosa l'aixa posada a punt.
Bueno, pues primer que res, jo estic més o menys operant ahí des de fa aproximadament uns 3 anys, anant tocant, anant observant les coses, com funcionava tot, veient com han passat diversos tècnics, s'ha fet divers manteniment, i ara en guany, també aprofitant les circumstàncies, pues han dit com n'hi hauran unes festes sense festes i els actes principals pues seran en la basílica i fora, pues han decidit dir, bueno, pues anem a fer una aposta per el carrilló i les campanes, que han estat ahí des de fa 20 anys, que sempre han estat presents i quasi sempre han estat funcionant, però dir, bueno, anem a donar-li una visualitat més popular a la cara al poble i cara a la província i a la comunitat.
Anem a visibilitzar una joia. Per què? Pues perquè tenim el carrilló més gran de tota Europa i la campana de volteig més gran del món.
Sí, que se sàpia, sí, són 3.500 quilos aproximadament, i és la campana de volteig més gran del món. Hi ha de més grans, però que estan fixes, o sigui, que no voltegen, però esta és la més gran. I el carrilló en el conjunt són 72 campanes, 6 octaves, que pesa 12.000, exactament són 12.067 quilos, o sigui, 12 tonelades.
Este carrilló, que en el seu moment ja va estar sufragat per la Fundació Gómez Mata, que també ha sufragat en esta volta el que ha sigut la seva posada a punt, mos permetrà sentir durant l'ofrenda, lògicament tocat per tu,
sí,
l'ofrenda del patró pel patró Sant Pasqual, l'ofrenda al patró, que concretament este matí, sobre les 10 del matí, aproximadament aplegaven, sí, ja els primers xiquets escolars, l'ofrena, diverses peces.
Sí, jo este matí el que ha fet ha sigut el ficar a punt, harmonitzar les campanes, perquè ahir, quan vam estar visitant-lo per última vegada en l'alcalde i en Diego Vila, ja vaig observar que, com és un element que està a l'aire lliure, mm-hmm, per temes d'humitat i temperatura, ja n'hi havia campanes que no sonaven bé. Entonces este matí m'ha dedicat a tocar un poquet i també a lo que se diu el harmonitzar les campanes, mm-hmm, perquè totes sonen igual. Sí que ha tocat algunes peces populars, però també he vist que l'ofrena, jo estic allà dalt, però ha sentit que no era aixina molt regular. No sé si ara estic dient la veritat o no, sí, però sí, he vist, sí, que era aixina un poc...
crec que era, te sentiràs.
Sí, vale. No era molt regular l'assistència, i entonces sí que ha sentit en un moment un tabal i una dolçaina, que quan la dolçaina parava, jo tocava, li contestava. I ha sigut un moment divertit, no? I bueno, la idea és fer present aquestes instal·lacions, que són unes de les més grans del món, uh-huh, d'Europa se pot dir que sí, del món crec que també, i tindre en compte que així en Villarreal tenim un patrimoni musical molt, molt bo, que n'hi ha que ficar en valor. D'una manera o d'altra.
A mi m'ha agradat molt aquesta iniciativa que han tingut, de que tots els escolars, des dels més menuts fins al temple de Sant Pasqual, i que ells es donar a conèixer el que tenim ací, i aquest valor, sí, perquè ells segurament seran més conscients i ho posaran més en valor, perquè des de ben menuts els ha contat el que tenen, cosa que crec que no els ha passat massa a la gent que són més gran.
Exactament, o sigui, jo el carrillol el conec des de que se va ficar en marxa, però és una cosa que per dir-ho d'alguna manera ha passat desapercibuda, quizà, però sempre ha estat, el que dic antes, sempre ha estat present d'una manera o altra. Evidentment hi ha grans ciutats europees que la gent saben que un instrument d'aquest tipus sona a la una, sona a les tres, sona a les deu, i la gent va en aposta a sentir-ho, cosa que sí que en Villarreal no passa. Jo sé que n'hi ha xiquets i escolars que pregunten, no suenen les campanes, i bueno, pues les campanes sonaran quan tingui que sonar, i ara estem intentant arreglar horaris, a veure com fem algun tipus d'audicions, una cosa per dir, per fer-ho més habitual, diguem, sense intentar passar-se, mm-hmm, perquè n'hi ha que tindre espai per tots, però intentar pues, més o menys visualitzar-ho d'una manera quotidiana, no te dic quotidiana, sinó anticipant-ne un poc mensual, ¿vale? Per fer alguna cosa pues, una vegada al mes, una cosa que dir, això anem a publicitar-ho i anem a dir, escolta, tal dia farem això, i com és una activitat a l'aire lliure i ara ve el bon temps, això també n'hi ha que tindre molt en compte, molt en compte, no? Perquè dius no vas a ficar-te en hivern a fer coses i que la gent estigui al carrer, tens que...
Sí, però serà un bon reclam turístic per a la ciutat, sí, i un motor econòmic. Jo sempre vaig al mateix.
Bueno, jo els objectius, a veure, sempre que se fan aquest tipus de coses són coses deficitàries, és dir, jo el que calcule el rendiment econòmic, el guany, és dir, en que la gent conega que existís i que la gent eventualment assistisquen als actes, és dir ahir estem guanyant diners entre cometes, no? Seria el balanç econòmic, però no se pot parlar així, seria en la quantitat de públic, dir, pues, venen turistes, escolten el carrillón, ho aprecien, i això seria, diguem, l'objectiu.
Clar, és d'una forma vincular el motor econòmic en la cultura, sí, que ens fa molta falta, sobretot perquè no hem sabut vendre-ho, és a dir, hem venut a lo millor activitats que no són culturals i la gent participa, sí, pues, ja que tenim això i és una joia, anem a
fer-lo. Jo sé que coneixen més el carrilló de la Basílica de Sant Pasqual fora de Villarreal que en Villarreal. Això ho sé positivament perquè conec gent en Bèlgica, Holanda, Estats Units, França i Alemania que me parlen i me pregunten pel carrilló, i així en Villarreal no pregunta ningú. Però, és molt curiós això.
Pues anem a treballar en aquest aspecte, sí, i anem a fer-lo ben conegut i sobretot que l'apreciem i el puguem vendre tot arreu del món. Jo, per lo que sé, se tocaran melodies i sonaran a quines hores podrem sentir?
Sí, mira, en els horaris que m'ha passat de l'Ajuntament, uh-huh, o sigui, este matí ha sigut una cosa, diguem, més de ficar a punt, uh-huh, també a tocar coses, però serà pues, a partir de les 5 fins a que acabe anar tocant, i després demà també tot el dia. I depenent pues, en la llista d'espera que jo tinc, quina institució n'hi hagi, pues, tocaré una cosa o una altra. Cal dir, per exemple, que quan vinguin les reines, pues, sí, sí que tocaré la marxa de la ciutat o l'himne a Villarreal, segons, uh-huh, segons en aquest moment. I, per exemple, tant el Rosari com a la Puríssima, pues, quan jo veig que serà l'hora de... Estan les rosarieres o estan les puríssimeres, pues, per almenys tocar o el Glòria, Glòria o el Congregantes, perquè pues, també aquests col·lectius se senten un poc identificats. I de... I després el que ha decidit és ficar música de pel·lícules, música d'inclús d'anuncis de televisió i coses que jo pense que són molt, molt conegudes. O sigui, ha agarrat una estandardització i dir, bueno, pues per lo menos que algú diga, pues me sona, això és la música de tal pel·lícula. Pues és així, més o menys.
Seguit serà des de les 5 de la vesprada,
sí,
fins...
Hasta no, no sé a quina hora acaba, crec que és a les 8. Crec que acaba a les 8. Avui acaba a les 8. Mm-hmm. Pues mira, per exemple, a les 8 l'últim grup és el grup de danses, l'Anguila. Entonces ells igual segurament porten una dolçaina i un tabal i entonces jo ahí ja pararé, perquè este matí ha vingut també, com t'ha comentat, entre una dolçaina i un tabal, i dius, bueno, pues si sent que n'hi ha música baix, pues entonces pararé, i serà pues fins les 8, més o menys.
Suposo que vostè, la concatedral de Santa Maria, estarà molt còmode, i lògicament vostè és l'organista oficial, però el fet d'estar així en este carrilló i de més, una satisfacció personal?
Sí, sí, home, estàs... A veure, ha que tindre en compte sempre que estàs manipulant patrimoni. Uh-huh. I, claro, és un patrimoni d'un poble. Entonces, per això és un valor añadit, no?, a lo que estàs fent. Entonces, això és una satisfacció personal gran i inclús un honor el poder tocar, també el poder tocar pues, la marxa a la ciutat, el himne de les Rosarieres, la Puríssima, dir estàs identificant una cosa que ni allí dalt, etèria i inclús desconeguda, estàs vinculant-ho en gent de Vila-real, no? O sigui, seria un poble, un patrimoni i una música.
Clar.
Més o menys seria la idea.
A més, el patró que ha estat tan popular estos dies per allò de que el Vila-real Club de Futbol està a punt de guanyar l'Europa League,
sí.
Clar, si ja el tenim present, com no en estos moments estar ahí en esa situació en la que tot el món li prega per a que finalment sigui.
Sí, exactament. Un dels himnes que tenia preparat és també l'himne del Villarreal, lo que no sé quan tocalo. No sé si tocalo el dia 26, que és quan juguen, me pareix.
Home, deuria
no?
ser, sí.
Entonces, o ara també en algun moment entre avui i demà pues tocalo.
A mi personalment m'ha fet especial il·lusió fer-te esta entrevista. Per què? Pues perquè jo sé que vius molt,
sí.
I que has treballat molt des de l'última volta que has estat, que vas, sí, vindre així a la ràdio, no?
Sí, sí, perquè s'estan fent coses, bueno, estem en una situació horrible, ja. Horrible, de fet n'hi ha molts pocs concerts i molt poques activitats culturals, però s'està intentant eixir una miqueta del batxe. Uh-huh. I entonces pues, poder fer això estos dies és una il·lusió gran, la veritat.
I sobretot la responsabilitat que tens, sí, de que la gent menuda pugui agarrar estos testics.
Sí, exactament. De moment en que quede present, en que se giren i senquen les campanetes, en això ja se cobriria un objectiu, perquè això sempre se queda.
Clar.
Això sempre se queda i sempre se recorda, com anem a dir, pues jo de xicotet me recorde que vaig sentir això, entonces pues, a veure si això fa base, no? I podem fer coses d'una altra manera. Estan previstes fer coses, el que passa que estem treballant en tot això per el tema de modernitzar, que la gent pugui veure el que està passant dalt, perquè no se pot veure, és dir ahir visitant. El propi alcalde va dir això són unes instal·lacions potencialment perilloses, o sigui, així no pots portar a un grup i menys de xiquets, això són tot escales, ferros, cables, i dius així no, una visita d'una o dues persones vale, però portar un grup d'escolars impossible. Entonces pues, també estem estudiant la manera de com baixar-ho baix, o sigui, mitjançant un vídeo o un algo, pues,
claro,
que si algú t'interessa, perquè efectivament se puga veure des de baix
el que està passant. És una molt bona iniciativa.
Sí, per això pues, poquet a poquet anirem fent les coses. També acorden els temps que vivim, que pareix ser que si no està en una pantalla pues, no existís, no?
Pues anem a fer-lo realitat. Agustí Belau, moltes gràcies per haver vingut i haver-nos contat tot això que tant ens agrada i que no volem que es perga.
Esperem que no se perga.
Moltes gràcies i bon dia.
A tu, Susana.
Pero me pongo tan malo cada vez que me roza tu pelo, casi como un bicho raro, una especie nueva de insecto. Que no. Por eso piensa que soy un sueño, sueña que pienso, mándame un beso, llámame un día de esto, estoy en el metro sin cobertura y en la parada de tu cintura, y alégrame esta triste figura, cuéntame un cuento, dame locura, porque si no luego me lo invento, pero me pongo
pongo tan malo cada vez que me roza.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Desde 1988, Óptica Villarreal es tecnología óptica, calidad y servicio. Las mejores marcas, las mejores lentes y la tecnología más avanzada. Desde 1988, Óptica Villarreal cuidamos tu mirada. Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
T'agradaria fer-te la targeta FemPoble? És totalment gratuïta i si pagues amb ella obtindràs una bonificació del 20% en les teues compres, fins a 40 euros. Demana-la en vilatenda.com o en la sala FemPoble al segon pis del Centre Social de la Fundació Caixa Rural Villarreal de dilluns a divendres, de 10 a 2 del migdia. Comprando al poble, FemPoble, una iniciativa de l'Ajuntament de Villarreal i la Fundació Caixa Rural Villarreal.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock. Exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Villarreal.
¿Vamos a Cafetería Roma a tomar algo?
Sí, sí, al Roma. Perfecto, voy todos los días a almorzar allí.
¿Pero qué tiene la Cafetería Roma que os gusta tanto?
Pues que está todo bueno. Además, te atienden muy bien y hay un ambiente genial. Ven y compruébalo.
Sí que teníais razón. Se está de lujo.
Cafetería Roma, Avenida Río Ebro de Villarreal. Tu móvil, tú eliges. Telefonía fixa, móvil, fibra al millor preu en Avinguda Francesc Tàrrega 53 de Villarreal. Vine y paga menos per la teua factura.
Prepárate para el buen tiempo con Aluframe Carpintería de Aluminio, PVC y Cerramientos. Somos instaladores oficiales de Calaen, techos motorizados de grandes dimensiones y además, benefíciate de las ayudas del Plan de Eficiencia Energética. Lo gestionamos por ti. Aluframe, en Avenida Río Ebre 4 de Villarreal o en www.aluframe.es. Restaurante Bar Madrigal, acompañando siempre al Villarreal Club de Fútbol. Ahora más que nunca, disfruta de nuestros almuerzos, comidas y cenas. También puedes degustar nuestras más de 30 tapas en nuestra terraza, delante del Estadio de la Cerámica. Reserva ya tu mesa al 628-089065. Restaurante Bar Madrigal, siempre con el Villarreal Club de Fútbol.
Sentado en un coche de hielo que se derrite cada amanecer, no puedo pedirte que te quedes hasta mañana, pedirte que me enredes hoy en tu pelo. Quisiera ir de la mano.
Bueno, tenim nosaltres al regidor de l'Ajuntament de Villarreal per al Partit Popular, que ens parla de la moció que presentaran, que han presentat i que debatran en el pròxim ple. Carlos Gil, molt bon dia.
Bon dia.
Carlos, he vist així el que vostès van a debatir i en aquest cas insten al govern d'Espanya a anul·lar les pujades d'imposts que han entrat en vigor en el 2021 i a que no les posen en marxa, a que no porten aquests increments nous als impostos inclosos en el pla de recuperació, transformació i resiliència enviat a Brussel·les. Perquè com que considerem que no hi haurà recuperació si això va endavant, no?
Sí, pues efectivament, per una part estem demanant que se puga tirar arrere el que se va aprovar en els pressupostos generals de l'Estat per al 2021 i que estan ofegant a la majoria d'espanyols i que, a més, basats en un quadre macroeconòmic dins d'aquests pressupostos que ja en el seu moment ja el Banc d'Espanya i tots els organismes oficials dient que no se sustentava per cap lloc, pues que evidentment no és el camí per a la recuperació. I tot això s'ha gravat en la presentació d'aquest pla de recuperació, que més que de recuperació és quasi un pla d'enterrament, perquè tota la pujada, la salvatge pujada d'impostos que van a fer, que segons ells, ells van dir que això era subir impostos a los ricos. Entonces, jo crec que la tributació conjunta, on bàsicament opten per aquesta modalitat de tributació els matrimonis que un dels dos no treballa, matrimonis amb fills, les unitats familiars monoparentals, bàsicament ISES. O sigui, crec que no és el model de ric, sinó tot el contrari. Gent que ho passa justet per arribar a final de mes i que a ISOs és els que van a pegar-los una sabla més o menys de mitja de 1.000 euros en la seva pròxima declaració de renta.
Quina quantitat econòmica preveu recaudar el govern en esta pujada d'impostos?
La previsió d'aquest pla de recuperació són 80.000 milions d'euros, pujant impostos i eliminant beneficis fiscals, com el que ha comentat de la declaració conjunta. Clar, damunt de tot això, lo millor de tot és i se ara digo, després digo Diego i després no sé el que vaig a dir, perquè clar, apareix això en el pla de recuperació. Després diuen que això no era el que pareixia ser, va dir la ministra d'Hisenda. Després, la vicepresidenta quarta va dir que era un detall tècnic. I finalment, en paraules de la vicepresidenta segon, que teòricament és qui ho va presentar, va dir que era una errata. Una errata apareix a lo millor en una paraula, però no en dos pàrrafos. Entonces, clar, és que al final les mentides o les rectificacions d'aquest govern és que el que fan és que ens crea una inseguretat absolutament a tots, que jo entenc que n'hi hagués una inseguretat fa un any, quan acabava d'esclatar la pandèmia, n'hi havia que legislar, no se sabia ben bé què estava passant, i podia haver una inseguretat. Però ara el que n'hi ha que tenir és un plan.
Clar, mire, vostè és regidor de l'Ajuntament de Vila-real per al Partit Popular, però jo l'he cridat a vostè perquè a mi el que m'interessa és la seva professió, el seu punt de vista. Vostè és economista. I clar, si des d'Europa ens envien ajudes per a que ens recuperem, que és que se necessita el doble de lo que en teoria va recaudar-se per la puja d'impostos?
Mira,
perquè crec que són, si van a recaudar 80.000 milions d'euros, crec que són 70.000 milions d'euros el que ens envia la Comunitat Europea per a rescatar-nos d'aquest problema que hem tingut sí, i en totes parts del món degut a la pandèmia, però sí. Crec que són 70.000 milions d'euros el que s'envien des de la Comunitat Europea.
Sí, anem a veure. Així n'hi ha, això al final, perquè la gent ho entenga, funciona com una casa. Si tu al final tens un moment de dificultat, perquè t'has quedat sense faena, perquè ha passat el que ha passat, i resulta que també el govern te dona unes subvencions. Pues, al final acaba, això són els diners que venen de la Unió Europea. Entonces, tu tens una economia, tens una sèrie de despeses, i tu, si estàs en un moment de dificultat, has de fer dues coses, no una davant, dos. Una és intentar tindre els ingressos necessaris per fer front a lo que tens que fer front, i en segon lloc, reduir gastos.
Clar, i si parlem de lo que tenim que fer front, parlem de les necessitats bàsiques de la gent. És dir, no pot hi haure en este moment partides pressupostàries que estiguen destinades a coses que no siguen de primera necessitat per a la població.
Però,
és començant per ahir, no?
Per això dia un poc l'exemple és. O sigui, en casa, quan passa un moment de dificultat, que se lleva? Pues se lleva els gastos no necessaris. No sé, anem a per dir alguna cosa. Pues segurament el primer que te lleves en Netflix, perquè no fa falta, perquè n'hi ha altres ofertes gratuïtes de televisió. Però no te lleves la barra de pa per retinar totes les dies.
Per exemple, és una bona comparativa. Per què? Pues perquè a voltes aquelles partides que encara que no pareixen que són molt grans, però sumant, és el que al final fa que no te pugues comprar la barra de pa.
Correcte. I passant al tema govern, doncs, per exemple, només en l'estalvi de tots els assessors, de tots els ministeris i rècord de ministeris que n'hi ha en este govern, en totes aquestes coses, aquest gasto superflu que n'hi ha i que no és necessari per a l'administració, només en això, possiblement, aquests 80.000 euros de pujar d'impostos que se planteja, segurament molt estalviaríem. Però al final, este govern és això, és per una, en una mà, gasta, rescata aerolínies venezolanes que no tenen absolutament cap interès per a Espanya, tenen tots aquests gastos, però per l'altra part asfixia autònoms, asfixia famílies i asfixia tots. Jo un poc, per lo que dius de la meva vertent professional, ara estem en plena declaració de renda. L'altre dia, un poc quan vaig dir la notícia a principi de maig, jo vaig agarrar dades reals de clients meus i vaig fer una comparativa de dir que esta família que l'any passat va fer va optar per la declaració conjunta perquè era més favorable, vaig veure el que li seria si no haguera optat per la declaració conjunta. De mitja vaig fer 3 o 4 casos, i són casos reals. De mitja, 1.000 euros.
Pues és que sap el que passa, que al final el que volem veure són realitats. Val? I jo el que volia extraure un poc era la seva part professional, que és el que ens diu la realitat de les coses. Vostè treu els autònoms. D'acord que se posaran en marxa el 2023. Diuen, està possible pujada en la quota dels autònoms. Però cuidao, que ens diguin ara en este moment que això pot succeir, això lo que fa és, si algú se pensava o s'està repensant el tornar a obrir el seu negoci o el continuar després del que ha passat, jo estic convençuda que a un terci o d'aixes persones se li anava les ganes. Jo no sé vostè què pensa.
Segurament, segurament. Mira, el tema dels autònoms és un tema, en el tema de la cotització, prou complicat. Prou complicat perquè lo complicat no és dir quina quota pagaran o quina no. Lo important és dir, jo possiblement, i a més les propis organitzacions d'autònoms ho estan reclamant, que és el que siga progressiu en funció dels ingressos. Jo el que veig molt difícil és determinar exactament quins són els ingressos d'un autònom o d'una activitat. Per què? Pues perquè, clar, un autònom professional que el que factura és el seu, realment és el seu salari, no sé, vaig a dir, per exemple, un abogat, pues és prou fàcil. Però t'ho imagina't, un que té una activitat comercial que tots els anys factura 3 milions d'euros. Però, clar, dels 3 milions d'euros segurament 800 són compres. O sigui, el seu ingrés no són 2 milions, són 200.000, per exemple, per dir alguna cosa. I ahí després fica-li tots els gastos. Entonces, és complicat i, a més, sempre se calcula a posteriori. I tu la cotització la tens que pagar al moment.
Clar.
Entonces, ahí és una dificultat, però és una dificultat tècnica que entenc i en les mesures tècniques que cada vegada tenim se pot anar avançant en això. Però salvant aquesta part, estan negociant en les organitzacions d'autònoms, i les principals organitzacions d'autònoms, en les que està ATA i UPTA, el primer que te diuen és, sí, estàvem negociant, van fer unes primeres reunions, i de moment ha sigut el ministre a dir una proposta de nova cotització d'autònoms sense comptar absolutament en les organitzacions d'autònoms. Que ara es comença per dir que això és totalment inacceptable.
Clar, perquè jo, quan diuen anem a posar quotes en funció de la facturació que tinguen, i jo quan diuen un rendiment anual d'un autònom de 3.000 euros, pense, pues me val que no siga, perquè és que directament se mor de fam. 3.000 euros a l'any i pagant 200 euros mensuals?
Això suposa el 86% dels seus ingressos.
Però anem a veure, Carlos, jo dic, jo o no entenc bé les coses, però si algú factura 3.000 euros a l'any i ne paga 200 al mes, a mi no m'eixen els comptes.
És que no eixen.
És que no m'eixen.
Però, a més, o sigui, a més, parlen d'un període transitori, del 23 al 2030, o sigui, 7 anys. 7 anys per fer un període transitori. En aquest període transitori, que és la primera de les taules que ells han publicat, estem parlant que en el tramo de més baixos, diguem, hasta els de 7.000 euros,
sí.
Estem parlant de que la repercussió de la quota respecte als seus ingressos respecte a aquests rendiments, estem parlant del 86, el 46, el 32 i el 24%. I tal com on anem a les rentes més altes, arribem hasta el 10%.
Sí, sí.
Tornem a qui li pugem els impostos, a rics o als pobres?
No, perquè ho entenguin millor. És dir, el que arriba a facturar, en teoria, perquè, clar, un autònom que se passarà en la facturació o el que li queda?
Per això dic jo que això és el primer, clar, el principal problema és com determinem la base.
El que acaba en 48.841, en la tabla d'an, en pagaria 380 euros, però a este només li graven el 10%. Uh-huh. Però és que el que en factura 3.000, en la tabla que jo tinc, i la quota és de 200, li graven un 160.
Uh-huh. Sí, sí, sí.
Però ens estan dient que pels autònoms el món serà al revés, que per la persona que treballa per compte ajeno, per cuenta ajena. Entonces, no fa falta que l'emprendedor, l'empresari, la persona que vol d'alguna manera fer un motor dins d'Espanya econòmic, més val que ni s'atrevisca.
Claro, és que ahí és un poc a lo que anem. Ja no vaig a parlar d'ingressos, sinó de rendiment, perquè al final el rendiment és el que te se queda després de pagar els gastos.
Claro.
¿Vale? En rendiments per baix de 15.000 euros, un negoci no va.
No va?
No va. No va. O sea, això és de caixó. ¿Vale? Entonces, qui té aquests rendiments tan baixes? Normalment el que comença. Si al que comença li estàs clavant aquestes quotes, pues evidentment no vas a cap puesto. A mi me pareix perfecte la progressivitat, perquè evidentment, pues qui està guanyant diners... De fet, jo és una pelea que nosaltres en el despatx tenim, perquè com és voluntari la base de cotització que se fiquen els autònoms, nosaltres una de les pelees que tenim en això, diga, solta, estàs guanyant diners, puja't la base. Perquè és bo per tu. Per tema de si estàs de baixa, si tens una baixa, pel tema de la jubilació futura. O sigui, el tindre aquesta base de cotització més alta, perquè quan la gent se jubila, després ven el disgust de dir tota la vida cotitzant, sí, però tota la vida cotitzant per el mínim, pues al final cobres poc.
Quantes vegades ho he sentit dir això, Carlos?
No te pots imaginar les vegades que jo. Entonces, jo estic a favor de aquesta progressivitat, perquè a més és bo pel treballador. Però clar, per baix de 7.000 euros, és que per baix de 7.000 euros n'hi hauria que fer algo per dir, és que te tinc que ajudar a que pugues
eixir. Però si ja n'hi havia aquell pla que van posar en marxa dels 50 euros mensuals per als autònoms que es començaven.
Està en vigor encara.
Clar, i què ha passat? Per què aquesta regressió?
Pues no ho sé.
És que no és el moment.
No.
Perquè diuen, l'aplicarem a partir del 2023. Sí, sí, però és que...
Ojo, 2023, però torna a repetir. L'aplicació real d'aquesta progressivitat s'aplica en el 2030. D'ací 9 anys.
I quin sentit té que es ho anuncien en aquest moment?
Pues no ho sé. No ho sé. No ho sé. No tinc ni idea. Però la veritat és que... A veure, el sentit d'anunciar-ho ara, jo només li veig un objectiu, que és la mala lletra que han fet en tots els plans, en tots els pressupostos, en tot el que han presentat a la Unió Europea, que és que al final mos fiscalitza, perquè estem ahí dins, i quan estem ahí dins estem pa tot. I veuen que les previsions no se sustenten absolutament en res, i en les primeres revisions veuen que els diferencials no tenen res que veure, i entonces tenen que vendre la moto de que van a recaudar més pa que no, això no entre en col·lapse.
Clar, però quan nosaltres arribem a la Comunitat Europea i ens miraran com uns rabuseros.
És que en estos moments és el que som. En estos moments és el que som.
Jo ho veig... A mi no m'agrada. És dir, ja me quadra. És dir, després de que un economista m'ho explique, que no estic parlant de que un polític m'ho explique, sinó de que un economista m'ho explique, ja ho entenc. Però no se pot jugar sense rabuseros.
No, però és que, a més, és que estem jugant a ser rabuseros, però quan mos pillen la mentira, entonces rectifiquem. Però rectifiquem de paraula, perquè, clar, i se pla de recuperació. Si diuen, no, això és només una declaració d'intencions i tal. No, si això, al final, la Unió Europea ho aprova, això és vinculant per Espanya.
Clar.
I si és vinculant, tindran que aplicar-ho. Lo que passa que a lo millor no ho apliquen ells. A lo millor ho aplica el que ve darrere. Qui serà el ruïn? El que ve darrere. Esperem que el de darrere vinga pronte, perquè si no malament estem.
Carlos Gil, regidor de l'Ajuntament de Vila-real del Partit Popular, moltes gràcies per haver estat així.
A tu per invitar-me.
El mejor de los pecados el haberte conocido. Tú no eres sin mí, yo solo soy contigo. Y cuidar de las estrellas puede ser un buen castigo. We'll be right back.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Citricultor. Controla todas las especies de ácaros de tus clementinos y naranjos con Dinamite, acaricida de Certis de alta eficacia y persistencia, respetuoso con la fauna auxiliar y con un nuevo modo de acción para evitar resistencias. Adelántate a tu punto de venta habitual y pide Dinamite. En Certis escogemos trabajar hoy por la agricultura del mañana. Nueva promoción de viviendas en Vila-real, edificio Santa Llúcia, situado en la calle Vicente Sanchís, esquina Santa Lucía. Viviendas desde un dormitorio. Más información en Solvia Vila-real, avenida Castellón número 1, Vila-real. En carnicerías, embutidos Flor, nuestros clientes son lo más importante. Y en estos momentos difíciles, queremos apoyarte y agradecerte tu fidelidad. Por ello, en Carnicerías Flor ponemos en marcha dos superofertas. Lote de productos curados Flor a 6 euros el kilo y lote de productos curados Flor Casa Vivas a 8 euros el kilo. Oferta válida hasta fin de existencias. Embutidos Flor. Lo natural es sano.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Vila-real. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Vila-real. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
Alobagen, concesionario multimarca en calle Blasco Ibáñez, frente tribuna Estadio de la Cerámica. Alobagen, tu concesionario de confianza, certificado por Grupo Volkswagen.
Clínica Dental Llopis Díaz, tu clínica de confianza en Vila-real. Somos especialistas en ortodoncia invisible, implantes y estética dental. Diseñamos tu sonrisa y financiamos tu tratamiento. También trabajamos con compañías de seguro. Visítanos en la calle Pérez Gil de Vila-real. Conócenos en nuestra web clinicayopisdiaz.com o llamando al 964-529048 y pide cita. Clínica Dental Llopis Díaz, porque tú eres lo más importante.
Aquesta música que estan sentint és la música de la ciutat de Vila-real. Per què? Pues perquè estaríem en plena celebració del patró de Sant Pasqual. Este matí se feia una mini celebració que era l'ofrena a Sant Pasqual, que se farà de forma escalonada. I a més també estàvem sentint este carrilló tan important que tenim a la ciutat de Vila-real en peces clàssiques de la ciutat, inclús en música actual per a que els xiquets, els més menuts que anaven a deixar aquestes flors al patró, estigueren animats i vegueren el valor que té este carrilló, que és, recordem, el més gran d'Europa i té la campana, la que volteja, la més gran del món. O sigui que això, les festes un poc rares. Maria, vull comentar-te que demà celebra l'aniversari de 10 anys del moviment 15M.
Sí, sí, la veritat és que 10 anys ja, pareix mentida, Susana.
També anomenat com a moviment dels indignats. Este moviment va ser va eixir de la ciutadania i es va formar arrel de la manifestació del 15 de maig del 2011 convocat per diversos col·lectius. Quina intenció tenien? Pues promoure una democràcia més participativa i allunyar-se del bipartidisme. Ja saps, allò que coneixíem com el Partit Popular i el Partit Socialista, la dreta, l'esquerra, i ses dos Espanyes, i ese cor dividit, que encara sigui recordant-nos aquelles dos Espanyes que segons n'hi havia que per ideals, n'hi havia que segons per a un... en quin puesto te tocava te les menjaves crugues, bueno, pues allò. Pues bueno, naix en esa idea en que siga una democràcia més participativa i a més en fer una autèntica divisió de poders. A hores d'ara no s'ha aconseguit, però sí que s'han aconseguit un munt de coses des d'entonces, eh?
Sí, la veritat és que sí, no? Però és veritat que diguem que... bé, avui, per exemple, ho estàvem comentant als mitjans de comunicació, no? Que una de les essències que va néixer d'ahir va ser Podemos, no? Que va néixer 2 anys després i que, clar, una dels rostres més visibles ara mateix... que ve que dalt dir que s'ha tallat la coleta, no? Que com bé es diu aquesta setmana, no? D'eixes dos forces i esos cas visibles que eren Podemos, no? Després van a ser Ciutadans, Albert Rivera també va desaparèixer, no? No sé quina és la força exactament que queda com a representació d'aquest moviment, Susana.
La diferència entre Ciudadanos i Podemos és que realment veuràs, és que mos hem saltat un tros.
Un tros de l'explicació.
Per què? Pues perquè d'eixe moviment a partir de... en juny, o sigui, passa el mes de maig i en juny es converteix en assemblees periòdiques. En octubre es comencen a crear-se col·lectius i el 2013 es comencen arreu de tot el país a tindre moviments i agrupacions que ja se polititzen, que ja se fan polítics. Perquè, clar, des del 2014 no naix Podem, que és d'alguna manera sí, sí. El que sí que diuen que ha nascut a partir d'ahir. Per què? Perquè Ciudadanos ja existia com a Ciutadans. L'únic que ocorreix és que la política ara és més ràpida.
Sí, sí.
Val? Els líders ja no se consoliden, s'agarren tant, no? Eixa és la visió que jo tinc, la política, és dir, un líder passa més ràpid, la política avui en dia tritura, no? Jo per lo que me dies entre Ciudadanos i Podemos, jo diria més entre Albert Rivera i Pablo Iglesias, en este cas Ciudadanos no ha estat tan atacat com la figura de Pablo Iglesias, que sí que és veritat que ha tingut una campanya d'acoso i derribo contínuament, eh? És a dir, no posi a ningú millor que l'altre, però sí que és veritat que Albert Rivera ha estat un poc més mimat de lo que ha estat Pablo Iglesias, tal volta perquè els votants de Pablo Iglesias són molt més exigents.
Sí, sí, per supost, clar. Sobretot d'aquesta essència, no, que tenia el 15M, no, que era reivindicar, no? Jo me recordo dels crits de que no nos representen, no? A més, veníem d'una època del 2008, no, d'aquesta crisi que va esclatar ací a Espanya, que estava la gent molt fotuda, Susana. Home, fotuda, no?
Com que tenien una lletra de piso que era superior... Sí, sí. Al que guanyaven o al que de col si algú guanyava 2.000 euros passa a guanyar 800 o a quedar-se...
Van ser anys molt durs en el que o sigui, quasi tots els dies ens despertàvem en un nou cas de corrupció a Espanya.
Sí,
el
que passa és que el que hem de tindre en compte és que ahir neix un moviment que no precisament té que ser el de Podemos, sinó que se va diversificar, és a dir, és quan la gent pren consciència de que realment un arriba a canviar les coses quan entra en política i quan fa que la política s'ajusti a les lleis dels ciutadans. En fi, un minutet, estaríem celebrant Sant Pasqual, també en Almassora estaríem celebrant Santa Quitèria.
Sí, sí. Jo és que, clar, a mi per proximitat de parella és el que em tocava, no? És el que em toca, però jo és que jo ja quan es comença Santa Quitèria Sant Pasqual ja encarrile totes les festes de poble, clar, o sigui, des de Magdalena, Falles, Pasqua, pues ja encarrilava fins a festes d'octubre, Susana.
Pues mira, jo per la meua part lo que te podria dir és pues això. Pero a mí, que vos que te diga, viva el patró de Vila-real, viva sí, Sant Pasqual. Sí, sí. Els dicem, toquen les dos del migdia. Maria, ens retrobem dimarts, dimarts, que dilluns en la ciutat de Vila-real és festa, per lo tant, així en esta casa tindrem festa. Però el dimarts ens retrobem a les 12 del migdia, com cada dia de normal, que estarem dues horetes en tots vostès. I ara els deixem, recorden, i no se'n vagin, perquè hem de celebrar el triomfo d'ahir del nostre Vila-real, que està cada volta més prop de tindre'ls la pròxima temporada, optant per una Champions, no? Per el que ens han dit. Fins dimarts a les 12.